Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
Ja, que passat de les 4, tornem a estar aquí al Fabricació Pròpia. Avui dèiem que el cacau de les 4 ha passat de ser el cacau de les 3 i a... Riulatge. Quin cacau,
quin cacau, però s'està de meravella aquí, ja ho saps,
sí.
Oi?
Estem aquí amb tot l'escalf, que ja ha començat a ploure a una porta de tot el territori català, i aquests dies així fan, són dies d'escoltar,
sí,
encara més la ràdio.
Estar-se allà a casa, no, amb la manteta i escoltar ràdio.
I escoltar ràdio, és un dia per escoltar ràdio. Aixa Miró, que ens acompanya els dimecres, cada 15 dies en el seu espai solidari, que ens presenta doncs, cada dimecres, cada 15 dies, això com dèiem, doncs, aquella entitat solidària que lluita, no? Cada dia per buscar aquesta solidaritat. Abans que ens presenti avui el convidat amb la seva entitat, deixem-me explicar una cosa amb l'Aixa Miró. Perquè és estar amb l'Aixa Miró, res, 5 minuts, no 5 minuts, no, 2 minuts, i ja, bé, hem parlat de tantes iniciatives. Quantes coses tens al cap ara mateix,
Aixa? Bé, unes quantes, però és molt bo això, perquè això vol dir que tenim vida, que tenim ganes de fer moltes coses, no? Mercè, això és fantàstic.
Han passat com molts projectes,
molts,
no?
Creatius, que, molt creatives, molt creatives estem avui.
Molt creatives, trobo que aquesta és la paraula,
ai,
molt
sí.
Creatives. Ara sí. Vinga, va.
Doncs avui, mira, com ja saps, no? Fem aquesta mirada a la solidaritat i a la música i parlarem amb una entitat que fa un treball meravellós per millorar la vida dels nostres infants acollits. I té molts altres projectes més que també avui en parlaran. I de tot això en parlarem amb un home encantador, que és molt bon amic, que comparteix coneixements i emocions a través de llibres, cursos, tallers, vídeos i conferències i que sempre està disposat a ajudar els altres. I es presenta amb aquesta música.
M'encantaria estar al·lucinant, però veig que hi ha només enemics de la humanitat. La gran imatge de la llibertat es queda de pedra. Quan l'anomenem...
Quina música més maca,
Ja m'agrada.
És ja el preàmbul del nostre personatge d'avui, ja veureu que maco. Xavier, bona tarda.
Bona tarda, Mercè, com estàs?
Molt bona tarda, Xavier Caparrós.
Avui parlem amb Xavier Caparrós, que és escriptor, divulgador, conferenciant, terapeuta grupal i individual, formador i assessor educatiu. Ell és un entusiasta de la vida i té la immensa sort, no?, de dedicar-se a fer que les persones visquin millor. Actualment compagina el repte de ser pare amb la vida professional i amb projectes de voluntariat de cooperació internacional i local. Per aquest motiu i amb aquesta inquietud, no?, permanent que té per conèixer altres cultures, ha visitat més de 70 països.
Què em dius,
quina
ara?
Enveja ens fa, oi, Mercè?
Xavier, déu-n'hi-do, no?
Ell és també coautor del llibre de El paradigma del cor, de Belisco, i també L'art d'educar amb Pagès Editors i Editorial Millennium. Col·labora habitualment amb mitjans de comunicació de tots formats i és formador en centres educatius, AMPAs, AFES, i a més oferint, no, aquestes pautes d'orientació i propostes concretes perquè els nens i els adolescents i els docents, també les pares, les mares, puguin gaudir d'una vida plena. Que bonic, eh?
Que bonic. I fixa't tu, Xavier, que ara que ens presentava a l'Aixa, no?, el teu testimoni i la teva vida, 70 països. En aquests 70 països, la paraula solidaritat té el mateix significat, Xavier?
Sí, sí, a tot arreu. Ens connecta molt la solidaritat als éssers humans aquí i a tots els països que he visitat. Tots tenim, en el fons, dins nostre, unes ganes de col·laborar amb els altres i de sentir-nos bé col·laborant i fent vides conjuntes, sí.
Amb aquesta vida tan intensa que tens, Xavier, no, tu parles de propòsits de vida, no?, per de les persones. Quin és el teu?
El meu propòsit és molt clar des de fa molts anys, que és millorar les condicions de vida de les màximes persones possibles per conviure en un món més igualitari, més feliç i més amorós. Aquest és el propòsit que mou cada dia i amb el que dedico, jo podria dir, les 24 hores del dia, perquè crec que quan dormo també estic somiant amb com poder fer coses.
Doncs això és màgic. Xavier, clar, d'aquesta manera, un d'aquests clars propòsits d'en Xavier Caparrós era justament això, no? Donar vida a aquesta vida significativa, que és aquesta entitat solidària, que es trobeu al Masnou, si no m'equivoco.
Sí, la central és el Masnou, perquè diem-ne que molts de nosaltres ara vivim amb el Masnou. És una entitat que va néixer el 2020, però que ve ve, diguem-ne, com una continuació, una altra entitat que es deia Compartim, i que també ve una mica com després de molts anys, no? De gairebé tota la meva vida fent projectes tant locals com internacionals, doncs fer aquesta associació que és Vida Significativa, que és molt bonica perquè també va néixer una mica doncs, amb els tallers que feia de mares i pares, i tothom tenia moltes ganes de fer coses i de sensibilitzar els seus propis fills de que es pot viure d'una altra manera, amb molta més felicitat, amb molta més plenitud, si també ens ocupem una mica dels altres.
Xavier, un dels vostres projectes més destacats, no?, és la col·laboració amb els centres d'acollida d'infants. Com ajudeu?
No, de moltes maneres. Fem sortides de caps de setmana amb centres, lliurem mantes, jerseis i mitjons i un munt de coses des del projecte Abriga, oferim material escolar, facilitem la pràctica esportiva, també extraescolars, així com colònies d'estiu, i sobretot el que, a part de fer la campanya de Nadal que acabem d'acabar, i també el que intentem sobretot és que hi hagi una... que puguem donar un suport psicològic, no?, tant als infants com les seves famílies i fins i tot els educadors i educadores del centre.
Clar, Xavier, justament amb aquesta línia, no?, ens podries explicar en quines situacions, no?, estan aquests infants d'acollida que ajudeu?
Sí, mira, nosaltres pensem que els infants que estan als centres d'acollida d'aquí doncs són una mica com els grans oblidats, no?, que tenen les, diguem-ne, que poden tenir les necessitats cobertes, però pensa una cosa, quan ni el teu pare, ni la teva mare, ni cap familiar, ni un tiet, ni un avi es poden fer càrrec de tu i vas a parar a un centre d'acollida, doncs la situació de partida, com entendreu, és bastant complexa, no? És un inici de vida difícil. Nosaltres el que procurem és fer la vida el millor possible per aquestes criatures, sobretot des d'una perspectiva que jo crec que ens manca molt en aquesta societat, que és de l'amor, no? És a dir, per nosaltres l'amor és fonamental i els acompanyem de qualsevol manera, però sempre posant l'amor per davant, l'afecte, la tendresa, que crec que és el que necessitem tots, no només aquests nens.
Jo puc donar-ne fe, Mercè, perquè l'any passat vaig tenir el gran privilegi, no?, de presentar un acte que feien i veure aquests infants que feien unes carones, Xavier, era preciós, va ser un acte meravellós, no?, i testimoni d'aquest amor que doneu en aquests infants. Unit a aquest projecte, teniu un altre que també està en procés de creació. Ens el pots avançar una miqueta?
Bueno, tenim molts projectes de relacionar amb aquests infants, no? Vosaltres volem fer centres d'acollida molt més on l'amor sigui el veritable protagonisme, i a part tenim un projecte que a nosaltres ens encantaria que es portés a terme, que és cases d'acollida on conviuen persones grans, àvies sobretot, que tenen ganes d'ajudar els altres, però que a vegades no senten útils i tenen fins i tot una situació de soledat no desitjada, acompanyant aquestes mares que tenen dificultats i que si no les ajudem, segurament els seus infants acabaran en centres d'acollida. És un projecte on tothom ajuda tothom, i crec que és un projecte meravellós que tenim moltes ganes d'implementar al territori.
I fixa't tu que d'un projecte en passem a un altre, perquè jo ja estic aixa a la pàgina web d'aquesta Vida Significativa. Estem parlant doncs, amb un membre d'aquesta entitat, que és el Xavier Caparrós, i m'he trobat també un gran projecte que és Abrigant a la Infància Més Vulnerable, que és el projecte Abriga. Qui participa en ell, Xavier?
Això és un projecte meravellós, que és preciós, que tenim gent de tota Espanya teixint, cosint per nosaltres.
O sigui, teniu gent teixint per tota Espanya ara mateix.
Sí. Tenim uns 600 voluntaris en aquests moments, la majoria són persones grans, que d'alguna manera són voluntàries i alhora són beneficiàries, perquè quan teixeixen aquestes coses que donem de manera solidària, no només als centres d'acollida, sinó també a molts altres llocs, fins i tot internacionalment, doncs senten una satisfacció molt gran, i nosaltres estem molt contents de que tantes persones puguin estar vinculades a una manera de viure solidària, esclar que sí.
Acabem de viure ara fa poquet, no?, la festa dels Reis Mags, i que sí que per vosaltres és un dia molt i molt especial. Explica'ns com ha anat l'experiència aquest any.
Doncs ha anat una mica com sempre. Molta feina i alhora una campanya satisfactòria, però alhora molt dura, no? Hem arribat a més de 300 infants que els hem comprat el regal que ells havien demanat a la seva carta de Reis. El ser personalitzat, evidentment, com comprendreu, ha sigut moltíssima feina, perquè alguns padrins sí que ens compraven la joguina, altres ens donaven diners perquè la compréssim nosaltres. Però en el moment de l'entrega, que també hem fet de Pare Noel i hem fet de Reis, i hem visitat molts centres, doncs una mica era aquesta alegria, no?, com tu deies, no?, quan els infants obren un regal que han demanat, sí que és màgic. Però, per altra banda, també hi ha hagut moments molt durs perquè veiem la situació dels infants, hem estat a centres on viuen mares que han estat maltractades i amb els seus fills, i realment, bueno, és aquesta ambivalència, no? Per una part portem una mica de màgia, però també veiem la realitat que malauradament segueixen molt durant aquest
moment. I aquesta pobresa que cada vegada té més aquest rostre, no? Aquesta pobresa de la infància, no? Xavier, clar, és que ara, com tot el que ens estàs explicant, vosaltres realment també teixiu, no?, aquesta solidaritat, i és teixir una solidaritat, i ho feu arreu del món, perquè, si no m'equivoco, Aixa, també a Vida Significativa tenen projectes, no?, lligats,
sí,
fins i tot a Ucraïna, no?,
i
en orfenats. Explica'ns això i també com es teixeix, o sigui, com és aquesta organització, no?, com ho podeu logísticament, com es fa tot plegat?
Es fa amb moltes ganes, amb molta il·lusió, i ja us ho he dit abans, això és un projecte de vides, de moltes vides, que ens dediquem moltes hores a que això sigui realitat. Ja portem com molts anys, i per tant ens sent relativament fàcil trobar llocs on portem una contrapart que funcioni, i nosaltres, doncs, podem fer projectes. Hem anat a Tanzània en aquest darrer any, hem anat a Hondures, també anem a Nepal, i la veritat és que quan tens ganes tot és relativament senzill, perquè trobes que amb molt pocs recursos des d'aquí pots fer grans coses allà. En aquest últim viatge, que va ser abans, després de l'estiu, a l'octubre, crec que vam anar, doncs vam visitar dos orfenats, vam veure que dormien els nens i les nenes al terra, i vam poder comprar llits i matalassos perquè, com a mínim, poguéssim dormir millor amb dos centres, amb dos orfenats, que ja funcionen bé, que tenen una idea molt clara del que ser, de l'educació d'aquests infants. I, per tant, a vegades, amb molt poc, només amb moltes ganes, aconseguim coses fantàstiques amb l'ajuda de moltes persones que ens recolzen econòmicament i amb el seu temps.
Clar, Xavier, et volia preguntar qui sou, no? Qui hi ha al darrere? Quanta gent hi treballeu a Vida Significativa?
Doncs ja et dic, podríem dir que un equip gestor, que som unes 10 persones que estem fent dedicant moltes hores, algunes més que unes altres, però després ja et dic, és que directa o indirectament, és que som moltes persones, perquè, com et deia abans, no?, quan hi ha 600 o 700 persones teixint per nosaltres, doncs imagina, no?, l'abast que hem assolit. Estem realment superemocionats del que estem aconseguint, del que està aconseguint les persones, no? I és una sensació de molt orgull, no?, de que la solidaritat arribi a tantes persones de molts llocs del món, fins i tot.
Xavier, ara que tenim tota d'oients que ens escolten i que escolten el teu projecte, els vostres projectes, què podem aportar nosaltres? Com et poden ajudar?
Mira, nosaltres sempre diem com una finalitat, no?, de l'entitat, com una idea filosòfica, que si tothom dediqués un 1% dels seus ingressos, que un 1% és molt poc, un 1% mensual, i una hora del seu temps al mes, que anem a mínims, doncs les condicions de moltes persones podrien canviar, no? Sobretot quan són organitzacions com la nostra, que tots els ingressos arriben al destí final, perquè no tenim despeses. Per tant, crec que és una manera molt, molt clara d'ajudar. Tampoc cal que siguem nosaltres, sinó fer-ho amb qualsevol que tingueu possibilitat. I no cal, tampoc cal ser solidaris dins de ONG, és a dir, a vegades es podem trobar el nostre veí que necessita xerrar, la nostra veïna que ha tingut un contratemps, ajudar la persona que ens trobem dia a dia, una mica anar amb els ulls oberts per poder ser una mica més humans, que és el que volem entre tots, no? Si ho feu a nosaltres, doncs fantàstic. Nosaltres encantats.
Clar, perquè, per exemple, igual hi ha alguna persona ara avui que també és un dia de teixir, Jo
sí.
Jo seria a casa perquè a mi m'agrada molt teixir també. Xavier, doncs si alguna persona digués que jo vull teixir amb ells, no?, vull contribuir, o sigui, directament ens posem en contacte a través de la vostra pàgina web.
Sí. Exacte, a través de la nostra pàgina web, vidasignificativa.org,
sí.
Que baixi a contacte, allà podrà escriure i es podrà dir, escolta, que jo estic interessada a teixir, i automàticament li enviarem un munt de possibilitats, perquè és que és un projecte preciós, que hi ha moltes coses a fer, no només una cosa, hi ha moltíssimes coses a fer.
I fixeu-vos que aquests dies que han passat, aquestes festes de Nadal, no?, que ens trobem sempre, que són festes de trobada, d'acollida amb la família, però també de molts presents, de molts regals, no?, i moltes vegades, sobretot els adolescents, no?, que ja comencen a fer-se en aquest camí cap a cap a ser adults, no? Que comencem a entendre el que significa un present, el fet d'agrair. No sé si m'estic enrotllant, però a veure, on vull anar a parar? És, potser aquest adolescent que tenim al costat, que potser, no sé, Xavier, en el projecte de vida que tens tu, que tens tan recorregut, quines paraules li diries, no? O adreçaries a aquesta adolescència que puja, no? Lligada amb un consumisme que cada dia va pujant més i més i més, després de veure tu tot el que has viscut, no? Què els hi diries, no? Perquè a vegades necessitem aquesta reflexió perquè recapacitin i vegin quina és la realitat present en molts infants.
Sí, la realitat, nosaltres, per això et deia que una de les nostres idees és que ho vegin, no? Que vegin que hi ha persones tan sobretot de l'entorn proper, que estan patint molt, perquè d'alguna manera prenguin consciència. I a partir d'aquí també nosaltres incidim molt en coses com que col·laborant amb els altres s'arriba a ser molt més feliç, s'arriba a molta més plenitud. I, per tant, creiem que el camí de la solidaritat, de l'altruisme, de tribu, fins i tot, no?, és molt més satisfactori que un camí que jo crec que ho sabem tots, però costa posar-te, no? El consumisme, bueno, doncs segurament no et farà mai feliç. Tindràs més coses, està bé, però la felicitat ens ve de dins, ens ve del nostre cor. I aquí sí que quan els joves veuen que hi ha altres possibilitats, que poden tenir un sentit de vida, que poden tenir un propòsit de vida, que és el que també ens dediquem a sensibilitzar, hi ha canvis estratosfèrics, perquè malauradament, no només amb els joves, sinó amb molta part de la població nostra, hi ha un buit existencial molt profund en aquests moments. Sí? Per moltes coses que tinguis, el buit, hi queda alguna cosa com, ostres, això no pot ser tot, hi ha d'haver alguna cosa més. I aquesta cosa és claríssima, és estar bé amb tu mateix, amb tu mateixa, i després poder-ho compartir amb quantes més persones millor.
Tota la raó, Xavier, que bonic, no?, això de com l'amor et pot omplir el cor i et dona sentit a la teva vida, no?, vida significativa, ni més ni menys. Per aquest any que hem començat, quins projectes teniu?
Doncs nosaltres, seguir somiant, actuant i seguir somiant. Això és un no parar de somnis. Gairebé és seguir, no?, continuar, incrementar, si pot ser, les persones que acompanyem, les persones que acompanyem de forma holística, de forma amorosa, i que algun d'aquests projectes que tenim doncs ens facin realitat aquest any, com podria ser la casa d'acollida de tres generacions o qualsevol altre projecte. Amb això jo estaria superencantat i ploraria molt d'il·lusió i d'alegria de com van estar anant les coses.
Doncs Xavier Caparrós, moltíssimes gràcies per haver estat avui en aquest espai amb Xamiro aquí a Fabricació Pròpia a Ràdio Estel. Una abraçada ben forta, Xavier.
Una abraçada per les dues, molts petons.
Un petó.
Doble moral i doblement salvatges.
Bueno, doncs aquesta solidaritat, que l'hem de fer créixer també, sí. Aquesta llavor de la solidaritat als més petits els de més casa, no? I que comencin a créixer,
a sentir,
no? Que costa a vegades,
I
no?
I tant. No, i que el Xavier amb aquestes paraules també ens ha sacsejat una mica tots, no? De bé, estar a les nostres mans, no? Si volem canviar les coses.
Aixa Miró, moltes gràcies. Ens retrobem d'aquí 15 dies. Cuida't moltíssim.
Adéu.
Que té la vida, la nit o el dia, la llei dels diners o la llei que...
I nosaltres que aquí al Fabricació estem a punt d'arribar res. En 5 minuts ens plantem a 4:45 ja de la tarda. Marxem res de publicitat i a la tornada ja estic veient a la Neida, que té unes ganes avui de parlar d'aquestes sèries d'actors i actrius que han guanyat un Òscar i que protagonitzen doncs, grans sèries a les grans plataformes. En parlarem amb la Neira i amb l'Olga Vallejo també, d'aquí res al Fabricació. Fins ara.
Ràdio Estel. Els dissabtes a les 9 del matí, l'Olga Vallejo obre l'Escola de Família. L'educació familiar, escolar i social sobre la taula per descobrir-ne totes les novetats. Amb el suport de la Federació d'Escoles Cristianes de Catalunya. Segueix els podcasts de Ràdio Estel i presumeix. Troba'ls a Spotify, a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i aprèn sobre vins, música, gastronomia i nutrició, psicologia i molt més. Presumeix del que escoltes. Presumeix dels podcasts de Ràdio Estel. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia. Tardes de ràdio amb segell de qualitat.
Minuts, uns segons, a la Neira.
Què tal?
Com estàs?
Bona tarda.
Bona tarda.
Parece que estamos en mi tierra.
¿Has visto?
Para de llover.
Home, per fi.
Pluja, no? Home, per favor. Vallejo.
Choiva, choiva, choiva.
Choiva es
en gallego. Gallego.
¿Es lluvia?
Lluvia.
Choiva, pues...
Choiva, por fin.
Ya
por fin la choiva.
Sí. Por fin la choiva. Vas a otra cosa, ahora que lo digo así en alto, choiva.
Hace raro.
Hace raro.
Ahora ya estaban parlant, porque es que avui hem tingut l'oportunitat amb la Vallejo de dinar juntes, cosa que sí. No passa...
Mai.
Mai.
I no m'havies invitado.
Però avui...
Bien, bien, toma nota.
Jo no sé si convidar-te, perquè, mira, nos tienes que ver que en dos minuts...
Sí, hem endrapat. O sigui, no era una comida aquella de con calma.
No.
I llegint guions, saps?
No,
vull dir que
no
ha estat
bé.
Com...
No anem bé.
I ara li estava dient aquesta sèrie de... Ara parlarem, del que ens has preparat avui, el que ens heu preparat avui, que són aquestes sèries protagonitzades per actors i actrius, no?, amb un Òscar.
Con un Òscar.
El otro lado.
Què passa? Que has maratoneado.
No, no, però és que no podia anar a dormir, I després, lo pitjor era que havia de dormir i no podia.
Claro, porque le estás dando...
Ahí. La Vallejo que no la miri. O què li diries?
Ja m'han dit perquè... que potser, si puc...
No.
No és apta per gent
que s'infarta. No, impressionable com tu, no. Hola.
No, és que sóc com una criatura de 7 anys,
Claro. Por eso lo digo.
És una nova sèrie d'Alberto Romero i el Buenafuente.
Sí.
Boníssima.
És
molt, molt
bona. Lo guai és que uno s'espera otra cosa.
Sí.
I, de hecho, yo entrevisté a Domingo Corral este verano, que es el jefe de contenido de ficción y de entretenimiento de Movistar Plus, y me decía que cuando les propuso esta serie, claro, era un cambio de registro, es decir, todo el mundo se esperaba una comedia, que es lo que todo el mundo espera, ¿no?, de Alberto Romero, y claro, es una cosa tan sorprendente, tan... No sé, es que Movistar también está sembrado últimamente.
Sí, ¿no?
Porque La Mesías también es una de estas series también. Esta la puedes ver.
Aquesta sí que la puc veure, està a la llista.
De... Està la llista de 400,
infinita.
De 400
infinita.
Referències que deve tenir.
Mira, a veure, he vist una cosa que... L'he vist per compartir. Los Farad.
Sí, està molt bé.
Sí.
D'Amazon no és,
sí.
Los Farad.
A mi se m'ha fet una miqueta...
A mi és que este rotllo noventero a mi...
Bueno, també he vist Berlín.
Bien, i...
Bueno, pues bueno. També l'he mirat perquè l'he compartit. Si no, segurament hagués vist dos capítols i l'hagués deixat.
Però aquestes coses s'han de fer per l'harmonia familiar.
I està bé, perquè és una sèrie que els meus fills, que encara no han vist La Casa de Papel, i que aquí hem passat algunes escenes, a Berlín, és una sèrie que els actors estan bé, que el guió, bueno...
És una cosa... Ahí... Sí, és disfrutona.
Sí, passa ràpid... I hem compartit una sèrie.
I saps que... Ara, mira, és que aquest dinar ha durat de si eren 2 minuts 3, però hem parlat de moltes coses. Amb la
Vallejo. Sí, ja veo.
Has vist a Doctor en Alaska, també. L'he vist perquè, bueno, a casa meva som fans incondicionals de la sèrie i hem recuperat, em deien, aquests... Avui veuràs els millors episodis.
El piloto, por favor.
Piloto i el que li deia la Olga, el que...
Jo aquest no he arribat.
Saps de qual t'estic parlant o no?
Sí.
Bueno, boníssim, m'ha encantat. Perquè és com un viatge, no?, en aquesta nostàlgia, no?, de com es feien les sèries abans, però que està intacta, no? Vull dir que et manté, diguéssim, allà enganxat, no?
I són bones notícies que me digues que te mola la nostàlgia perquè no estàs sola. A mucha gente... Voy a colocarme esto bien. A mucha gente le gusta la nostàlgia. Y ahora las plataformas, que hasta hace un tiempo parecía que no les daba por vender contenidos a otras, y ahora cada vez vamos a ver más contenidos de unas plataformas en otras plataformas.
¿Ah, sí?
Esto que ha pasado con HBO...
Bien, ¿no?
Sí, ahora cada vez está empezando, sobre todo Netflix tiene contenido de HBO. Dentro de poco podremos ver las dos primeras temporadas de Yellowstone en Netflix. Ja no tenéis excusa.
Oh, jo vaig veure tot un vol d'Estats Units a Barcelona, tot el que vaig poder, no vaig dormir ni res,
bueno,
veient
pues
tants capítols com vaig poder veure.
En breve vas a tenir les dues primeres temporades de Yellowstone en Netflix.
Notícia. I ho vas veure en un avió?
Sí, sense parar. Vaig arribar aquí...
Te digo que Yellowstone es droga dura.
No,
es,
no,
es,
no.
Es, lo que sentías viendo Falcon Crest o Dinastía es Yellowstone.
Es Yellowstone.
Es como Los Soprano en versión Culebrón.
Oi, però m'agrada més, potser enganxa més.
És que és Kevin Costner. Kevin Costner i Tom Selleck hacen grande cualquier serie. Da igual lo que hagan.
Sí, perquè jo mai havia estat gaire de Kevin Costner, als 90, mai m'acabava de fer el pes, i em va sorprendre, no només... com ha envellit, sinó que vaig pensar, no sé, jo no devia ser capaç d'apreciar les seves dots interpretatives, o és que ara en té més que abans, o és que jo estava...
Jo crec que és un poti-poti de moltes coses.
De
sí, sí, sí. I luego que la família, sí. La família en general
també
és digna d'admirar.
Mira, que tu dius ara, doncs, Kevin Costner, que potser que és un actor, que és un reclam claríssim, però aquestes sèries d'actors,
mira, no he puesto... Hoy no hablo de Yellowstone, pero Yellowstone sería el caso, el ejemplo perfecto de un actor que tiene Oscars...
Això.
...y que protagoniza una serie de televisión.
Doncs què, ens porteu això, no? Avui voleu parlar
d'aquestes sèries. Hoy vamos a... Hombre, sí, como tuvimos el fin de semana pasado, tuvimos los Globos de Oro, que es como la ceremonia que da el pistoletazo de salida a la temporada de premios, he dicho, oye, pues, ¿por qué no vamos a recuperar series de televisión protagonizadas por actores y actrices oscarizados. Uh-huh. No siempre como actores, pero desde luego actores y actrices que tienen un Oscar por algo. Mm, ahí
doncs,
vamos.
Doncs em sembla molt bé, doncs, aquestes sèries protagonitzades per actors o actrius que han guanyat un Oscar. Què et sembla si comencem? I ai!
No uno. Casi todas.
¿Cuántos Oscars ya?
Hay muchos, no he hecho cuentas.
Y todos muy merescuts.
Ahora vamos a desgranar.
Mira, fem una cosa, escolta.
Vamos a elaborarlo.
Es que la banda sonora
es maravillosa.
Es mereix un Oscar.
Are you new to Monterey?
Yeah, we just moved here.
You're gonna love it.
Passion is definitely not our problem. Every time someone asks me about Ziggy's dad, I'm terrified they're gonna expose me.
La banda sonora.
Bueno, no està mal. No està mal la tensió.
No, però les hem anat sentint, la Nico...
A totes, totes.
Riz.
¿Con qué os identificabais en la serie? Porque esto es importante. A ver si sois capaces de adivinar con qué personaje me asocian mis amigas.
¿Tú? ¿A ti?
Sí, soy muy fácil.
¿Sí?
Yo soy Renata, por favor.
¿Y la Renata era?
Ah, la
loca.
La
workaholic, la loca,
Laura Dern,
la tarada. Sí, sí, total. Bueno. Però aparte me siento muy identificada.
Pues, escolta, Laura Dern amb aquest paper, o sigui, jo...
És maravillosa.
És tan bona.
En general, la dinàmica de esa pareja es muy curiosa. També te lo digo. Bueno, hemos de decir que Big Little Lies, ya per se, es una serie que hay que recomendar por activa y por pasiva. Es absolutamente maravillosa. El otro día Nicole Kidman dejó caer que a lo mejor había una nueva temporada de Big Little Lies. Lo dejó caer así como de soslayo.
Que això deu ser que sí, ¿no?
Y al final, como lo pagan ellas, pues, lo hace su productora, ellas. Pues oye, lo mismo tenemos una tercera temporada de Big Little Lies, que tampoco haría falta, pero bueno, oye, si quieren hacerla...
La segona tampoc feia falta, però i lo que tu vas passar?
I lo disfrutona que és.
La segona és la que surt la Meryl Streep.
Sí.
Exacto, pero aparte nos cuenta una cosa muy importante, es qué pasa cuando un tío deja a su mujer por una más joven el momento después, porque esto las películas nunca nos lo habían explicado, ¿no? El momento de, ay, qué bien, estoy con un hombre casado mayor que yo, y luego estás hasta el moño de él. Esto es muy interesante.
Mira, y ahora acabo de fer una reflexió, perquè Meryl Streep sempre s'enganxa com a la segona temporada de les sèries,
sí.
No? Perquè...
Hace de la madre.
És veritat, sí, són l'assassinat, sí. Bueno, és la tercera, no?
La tercera. És la madre del finado en Big Little Lies i, bueno, por supuesto, Reese Witherspoon tiene un Oscar por el biopic de... ahora lo diré.
¿De Meryl Streep?
Reese Witherspoon, por el biopic de... Ahora no me sale el nombre, ya me saldrá. De June, la mujer de... Que alguien me lo diga, por favor.
Lo tengo en
la punta de la lengua. Un cantante de country muy conocido. Bueno, Reese Witherspoon tiene un Oscar como...
Sí, en la cuerda floja.
En la cuerda floja. Ahí.
Sí.
Madre mía. Nicole Kidman tiene un Oscar por Las Horas. Laura Dern lo consiguió hace poquito por Historias de un matrimonio en la que hace de una abogada absolutamente despiadada y maravillosa. Y Meryl Streep, que tiene 3 premios de la Academia, pues que tiene 21...
Que me semblan pocs.
21 nominaciones.
Claro.
O sea, es... Sí, parece pocos, ¿no? De Meryl Streep.
El meu fill sempre diu, sí, la senyora aquesta que surt...
Johnny Cash.
Johnny Cash. La Meryl Streep, la que surt a les pel·lícules que expliquen la història del cinema, no?
Perquè... He de decir, de totes maneres, que a mi Meryl Streep, personalment, en este papel no me gusta demasiado. Tal vez porque hace de... es un papel muy antipático.
Es muy repelente.
Y es muy repelente. Tienen una escena con Renata en Starbucks que está muy bien. Está muy bien. De verdad, la segunda temporada, mira, me he reconciliado con ella a partir de lo que has dicho. Ara escuchamos la banda sonora.
Per favor, és que aquesta banda sonora, ja amb el dia que fa avui, Elena, hola, com sembla?
Acompanya molt.
Un vino, falta un vino.
Falta un vinit.
Falta un vinit.
Solució hidroalcohòlica.
Sí, què ha passat? A veure, els oients no ho saben, però el pot és igual que si fos un protector solar.
Sí, podem dir la marca.
I de cop he pensat, què fa un protector solar, la Mercè? I he llegit solució hidroalcohòlica. Dic, ah, val.
No, és que clar, és que...
Ara és quan obre la boca. Ens ha de cuidar un par de...
Aquests dies, perquè jo no sé com van atacar de vostre els virus, perquè anaven com...
Ui, malament.
Bueno, jo encara m'estic recuperant.
Ai, doncs vinga, va, seguim amb una altra sèrie que té actors oscaritzats, tot i que, malgrat que té... Ai, una mica... Ai, amb desgràcia, va.
There are two kinds of pain.
Ai, aquesta desgràcia.
Sort of pain that makes you strong, or useless pain. Sort of pain that's only suffering. I have no patience for useless things.
Oye, vaya pedazo de banda sonora también.
Sí.
Y te voy a decir una cosa.
Y de vestuario.
Y de vestuario. Bueno, esos trajes de Robin Wright.
Es que a ella le queda top.
Con esos fajos, esos refajos. Que ella decía que era horrible rodar con esa ropa, pero qué divina estaba.
Es que la chandal, es que todo le quedaba bien.
Todo le quedaba bien. He de decir que yo estoy muy en contra de la cultura de la cancelación. Yo entiendo, oye, me parece deleznable que una persona abuse sexualmente de otra persona. En cualquier caso, es verdad que Kevin Spacey, que es el actor del que estamos hablando, protagonista de House of Cards, ha sido exonerado, diría que de la práctica totalidad de los cargos que habían interpuesto contra él. En cualquier caso, su carrera como tal, su carrera como tal ha desaparecido. De hecho, House of Cards fue el primer gran original de Netflix y tenía como principal reclamo precisamente a Kevin Spacey, que es un actorazo. Luego, que como persona sea pues una persona de moral cuestionable.
Però, a més, et creus molt, quan fa de mala persona te'l creus molt.
Y sobre todo que hay una línea, nunca sabes dónde termina su personaje de Frank Underwood y dónde empieza Kevin Spacey, que recordemos tiene dos Oscars, uno por Sospechosos Habituales.
Kaiser Sose.
Quin tros de película.
Y otro por American Beauty, que también hace un verdadero papelón. Pero es que en House of Cards, además, tenemos actores oscarizados por partida doble, porque también tenemos a Mahershala Ali, que tiene un Oscar, recordad, por Green Book. Perdón, por Moonlight, porque Green Book estuvo nominado por Moonlight.
Mira, fixa't que es pot, aquesta sèrie, l'altre dia, crec que era la meva mare que em deia, Mercè, has de veure una sèrie? Quants anys s'ha de fer? Fa que... 2013, imagina't, que crec que t'agradarà. Vull dir que l'estava veient ella. Vull dir que té com aquesta... com vides, no? Vull dir que no...
House of Cards fue una sèrie que rompió muchísimos esquemas, sobre todo porque era... ya lo había hecho HBO mucho antes, pues que eran genuinamente tiene dos protagonistas que es que no son recuperables ninguno de los dos, son malas personas.
Claro.
Son malas personas despreciables y encima se salen con la suya. Entonces, todo esto estás buscando ese clímax de venga, les tienen que pillar, venga, les tienen que pillar.
No, venga, les tienen.
Y no pasa.
Y mai pasa.
Y no pasa nunca.
Y el pitjor es cuando tú arriba un punt que no vols que els enxampin. I penses, ja ha caigut ja la trampa.
Ja sóc un d'ells.
Soy mala malota.
Sí. Clar, ara la següent sèrie que ens proposa la Neira i la Vallejo avui, no sé si els oients, però em sorprèn que un actor oscaritzat com aquest acceptés participar en un projecte de televisió i de ciència-ficció.
No orientation. No guidebook. All our hosts are here for you. In this world, you can be whoever you want.
Are you real?
Well, if you can't tell, does it matter?
Mira, Westworld teóricamente tenía que ser la serie que iba a recoger el testigo de Juego de Tronos. Estrenó, yo diría que simultánea a la última temporada o justo después. Y claro, tiene dos inconvenientes. El primero es que es un western. Y el segundo es que es un western de ciencia ficción. Poca broma. Básicamente lo que recrea Westworld es un sitio para pijos, para gente muy ricachona, en el que mediante procesos de inteligencia artificial y de androides son capaces de reconstruir determinados momentos en el tiempo, determinados entornos, para que gente con mucho dinero pueda ir a esos sitios como si fuese un parque temático a hacer lo que le dé la gana. Y uno de ellos es el oeste, y allí la gente con dinero puede batirse en duelo, puede violar a campesinas, puede azotar a esclavos o hacer lo que le dé la gana, ¿no? Es una serie que, a pesar de lo visualmente es una auténtica maravilla, tiene un componente muy casi filosófico, porque plantea el momento en el que las máquinas son conscientes de lo que están haciendo con ellas y de que las máquinas pueden tener cierto tipo de inteligencia, cierto tipo de raciocinio. Es, de verdad, la primera temporada es absolutamente maravillosa. Yo soy muy fan de esta serie. Warner decidió cancelarla fundamentalmente porque es una serie muy de nicho, porque es un género muy especializado, pero de verdad que es una serie que merece la pena, es bonita de ver. Y tiene Anthony Hopkins, que es lo que dices tú. Claro. ¿Quién te va a decir a ti que Anthony Hopkins, que es un señor de la cabeza a los pies, se va a meter en este papel? Y de hecho él es un gran fanático de las series de televisión, él siempre se ha declarado fan incondicional de Breaking Bad. Como nota, él sale en la primera temporada y en la tercera temporada sale el protagonista de Breaking Bad, Jesse Pinkman. O sea que todo está conectado. Y además también sale Ed Harris, que no tiene un Oscar, pero a todo esto debería.
Home. Un i més.
Bastantes más.
Sí. Escolta, ara que parlaves de Warner, potser hi ha gent, oients, que s'ha trobat aquests dies que li ha sortit a Warner directament separat en la plataforma Movistar.
Sí, sí.
¿A qué es deu? Sí, ahora porque...
Bueno, Movistar lo que ha hecho ha sido un acuerdo con muchas plataformas de streaming y entonces ahora un montón de contenidos que antes estaban como islas en otros servicios, ahora se pueden ver a través del en función del paquete que tengas contratado dentro de Movistar. O sea, que lo que están haciendo básicamente las plataformas, esto que os decía al principio, de que antes no querían compartir contenido, pero ahora, oye, si el negocio es bueno, enséñame la pasta.
Pasem ara amb un altre conductor.
Ai, per favor. Fanàtica total.
Mira, comèdia entranyable.
És fantàstica.
I els dos amb Òscar.
Sí.
I want to thank everyone for joining us to celebrate the proudest moment in East Town Sports history. And finally, Miss Lady Hawk herself, Mare Sheehan!
Es una delicia. Sí. A ver, es un poco, por momentos un poco triste. Bueno, porque es una canción de amor a esos años dorados, ya cuando una persona está retirada, las viejas glorias. En este caso tenemos a Michael Douglas y un Alan Arkin. Los dos tienen un Oscar. Recordemos, Michael Douglas no solamente tiene un Oscar como productor por Alguien voló sobre el nido del cuco. Esto no lo sabía. Me enteré el otro día cuando estaba preparando la sección. Y tiene el como actor protagonista por el papel de Gordon Gekko en Wall Street, que es una catedral de papel. Y por su parte, Alan Arkin le dieron el Oscar muy tarde, se lo dieron por Pequeña Miss Sunshine. Mira que Alan Arkin tiene una trayectoria muy, muy extensa. The Method of Comiskey es una maravilla, es una suerte de sitcom entre dos viejos gruñones. Alan Arkin es el representante, Michael Douglas es un actor no particularmente exitoso, que se ha montado una escuela de interpretación y es un poco pues dos viejos gruñones teniendo relación de amigos y se hacen pullitas, se pelean, pero es muy entrañable.
Es entrañable, sí.
Y es la reunión de Catherine Turner y Michael Douglas después... Sí. De muchísimos años. Solamente por eso merece la pena.
Que us anava a dir una cosa, perquè ara no sé si ho has explicat, però el fet, ara m'has fet pensar i reflexionar, que és veritat que abans, potser aquests actors, no, que es dedicaven a fer pel·lícules per la gran pantalla i per cinema, que el fet de poder aparèixer en una sèrie era com d'un segon nivell.
Era menor. Claro. Hasta que llegó HBO y de repente HBO empezó a extender unos honorarios muy importantes y sobre todo, que es que hay que pensar que los actores de películas no trabajan todo el año. A menos que tengas un proyecto que sea muy lucrativo y que te ocupe una gran parte del año, el resto del tiempo estás un poco tocándote las narices. Entonces un proyecto televisivo lo que te da es una continuidad y sobre todo... Haciendo un análisis y repasando esta sección me he dado cuenta de que los actores que han tenido una etapa televisiva a sus espaldas, incluso antes de haber lanzado el paso al cine, han tenido un fandom mucho más consolidado. Es decir, los actores de cine también son un poco estrellas fugaces. Ahora se está empezando a hablar que qué pasa con Timothée Chalamet, si Jacob Elordi, que es el protagonista de Saltburn, le va a quitar un poco ese momento que había vivido Chalamet hace 3-4 años, ¿no? La fama del cine a veces es demasiado fugaz.
Però no creus que és diferent la fama del cinema ara que la fama del cinema als 90, per exemple, que tothom anava al cinema cada setmana i ara...
Mira, justament la propera sèrie que ens portes és tal qual el que estàvem parlant, no?
I este no volvió a la tele.
Però és que aquest cada any fa pel·lícula.
Claro.
Leo DiCaprio.
Home. luckiest dream, but you never been dreaming. As long as we keep on dreaming.
Oh, però com us podeu saber la lletra?
Home, Brija, l'escuché durante què?
Jo també.
8 anys.
Home, els problemes crecen tots els divendres.
Sí, sí.
Jo també estava allà mirant-la, però incapaç de saber-me la lletra.
Sí, jo que estava... O sigui, és que m'agradaven tots. Tots, sí.
Jo tenia l'habitació empaperada del Kirk Cameron.
Jo també. Bueno, ara sabes a què se dedica Kirk Cameron, no?
No, què fa ara?
Kirk Cameron és un predicador muy chungo.
No.
De estos...
Es que los problemas crecen, ya lo veían.
Evangélicos del ala dura y tiene unas ideas bastante...
radicales.
Bastante curiosas sobre todo. Búscalo. Lo que ha envejecido muy bien, ¿eh? Está estupendo. Su hermana también es un poco del mismo palo. Su hermana es la que salía
en... ¿La hermana de la ficción o la hermana del mundo real?
La hermana del mundo real es TJ, Candace Cameron, la de Full House.
Ah. Mira, y fins avui no ho he sabut, això.
Sí, Candace Cameron, de hecho, hace poco declaró que ella no quería ningún tipo de diversidad. Ella se ha especializado en películas estas de sobremesa facilones, sobre todo en las películas Hallmark de Navidad. Y ella dice que en sus películas no quiere diversidad de ningún tipo, ni racial, ni de orientación sexual,
que para ella... i estàndard.
¿Cómo está Kirk Cameron?
Escolta, però t'has de dir una cosa, mireu-lo de lluny. Com aneu? Et sembla una retirada del Tom Hanks?
Sí.
Sí,
no, ho compreu, sí.
Però està bé.
Sí, home, sí, està bé, no?
Muy bien.
S'ha envellit molt bé.
Pues está, es un tío... Es un tío muy chungo.
Et deus estressar poc quan dius tonteries.
Supongo, y aparte que este tío tiene mucho dinero.
Pero escolta, el protagonista era el Leo, ¿no?
El protagonista era Leonardo DiCaprio, que hizo ese debut maravilloso con esa melenita rubia, ese niño sin hogar, que acogen los ciber. Bueno, Leonardo DiCaprio lo que pasa es que enseguida demostró que tiene un talentazo tremendo. Y bueno, evidentemente Leonardo DiCaprio ha tenido muchísimas nominaciones. Yo sigo muy enfadada porque le diesen el Oscar por The Revenant y no se lo diesen por El Lobo de Wall Street, que para mí fue su gran papel. Pero oye, bueno, yo estoy feliz de que Leo tenga una estatuilla. Al menos una, de las muchas que merecía. Pero bueno, oye... A la tele no vuelve.
I no ha tornat, però tu no creus que tornarà? Perquè, per exemple, ara estic pensant, la Julia Roberts, fins i tot la Julia Roberts,
sí,
ha fet el Homecoming... Només la primera, és veritat.
Però és que jo crec que DiCaprio està ja tan cotitzat, és a dir, és que lo ha hecho todo. Yo creo que DiCaprio ha trabajado con todos los actores potentes, ha trabajado con ellos. Es decir, no tiene un caché y un booking de su agenda que yo creo que difícilmente...
Mira, comentar la Paula que está haciendo cosas muchas iniciativas medioambientales.
También,
¿no?
encima, aparte de ser guapo, tener talento, encima eres filántropo. Es un rollo de tío. Luego... una cosa más cuestionable es la edad de sus parejas, que
y aquesta data de caducitat.
Voy a meter en un jardín ahora.
Bueno, aquí crec que tothom estaria d'acord, no?
Mira, jo crec que
estem aquí.
Sí. Estem a la meitat, no?, d'aquesta llista, però i encara ens queden uns minuts. Deixa'm fer una aturada, però.
Venga.
És que se m'ha passat i t'ho volia dir. És que quan avui... M'he llevat i he pensat en tu, Elena.
Qué bonito.
Esta no me la he dicho nunca, creo, ¿eh?
A partir d'aquí solo puede mejorar.
He pensado en Grogu.
¡Ay, que va a haver una película! ¡Por favor!
¡Ay, a película!
La següent película de Star Wars.
Sí.
Mandalorian.
A ver, es que quieren ordeñar la burra, pero yo compro. Vamos, no me pongo a hacer cola porque es un poco pronto. Pero sí, sí, va a haber película de Mandalorian, aparte dirigida por Jon Favreau. O sea que la cosa pinta muy, muy bien.
Ay, estará Pedro Pascal.
Sí, sí.
Llavors ja està tot cobert.
Però si tu no l'has vist.
No, però tinc temps. Però el Pedro Pascal sí, sempre que puc, el Mandalorian no. Però una cosa, ara els Globus d'Or, fins i tot amb el cabestrillo aquell, no es podia anar més elegant i més estilós.
No eres subjetiva, Olga.
Home, no creus que anava...
Estava muy guapo, sempre. Però és que és l'actitud. Estic convencida que és l'actitud. Podria ir con un saco de patates...
I li quedaria bé.
I li quedaria bien.
Segurament.
Porque realmente hay algunos estilismos que se dan de
bofets.
Muy difíciles. Son un auténtico reto.
Però tu tens esta sensación que estan estirant una mica al fil.
Hombre, por supuesto. Por la última trilogía no funcionó nada bien y de todo lo que ahora mismo sale de Star Wars... Hay dos de Mandalorian. Ay, gracias. Es que me encanta porque me pone muy en el... Es mi melodía del móvil, por cierto, de Mandalorian. De Mandalorian y Ahsoka, que si no la habéis visto, muy recomendable también. ¿Sí? Ahsoka, recordad que sale una de las entrenadoras de Grogu, quien le dice, de hecho, al mandaloriano que Grogu se llama Grogu. La serie de Ahsoka está muy bien porque también recupera un personaje de la segunda trilogía. Ahí lo dejo.
¿Y per qui no ha vist res, què hauria de veure abans?
¿De qué?
De los Saku, el Grogu, Mandalorian.
Mira, en Mandalorian la puedes ver sola. No necesitas saber nada de Star Wars para disfrutar de Mandalorian.
Es que yo no sé res de
Star Wars. Es muy disfrutona. I la, pues ver con, la puedes ver con tus hijos, es súper disfrutona. Sí.
Mira, igual aquesta saga que tu deies, Elena, saps a on l'haurem d'enviar?
A dónde?
A urgències.
Ai, sí.
És que no et recuperem.
No me recupero, porque aparte yo era muy de Carter.
¿Qué?
Claro, no era de Doc Ross. Pero es que urgencias, lo que supuso para mí urgencias en los 90...
Doc Ross es el Clooney, ¿no?
Doc Ross es el Clooney, que también tiene un Oscar, recordemos.
Sí.
Pero de verdad, urgencias es una serie tan, tan especial. La tenéis entera en Disney Plus. Por favor, si no la habéis visto, mirad únicamente el piloto.
Ah, yo sincera no le he visto, yo andaba enganchando capítulos.
Solamente el piloto. El piloto ya es una lección de cómo presentar a todos los personajes y de presentar la acción en un hospital, que es que te pone los vellos de punta. Uh-huh. Y en Urgencias, de hecho, fue la serie que hizo grande a George Clooney, porque de hecho, hasta hacer la serie... Realmente él había hecho papeles menores, mucho de actor invitado, y era como el típico galán, pero es un tío con una cara peculiar, pero en Urgencias se convirtió en un auténtico fenómeno, porque era el típico tío que tenía mucho miedo al compromiso, que tenía una relación con una de las enfermeras del hospital, pero que era pediatra, entonces era como, ay, qué bueno es con los niños, pero no se quiere comprometer. Y eso generó un personaje del que las mujeres se encariñaron mucho y fue lo que convirtió a George Clooney en lo que es hoy en día.
Es un símbolo.
Jolín. Te digo,
es un señor.
Tiene un Oscar como actor por Siriana y otro como productor por Argo.
Ah, por Argo también.
Por Argo como productor.
Mira, qué bonus,
que no fantasos. Pueden únicamente vivir de interpretación, tienen que hacer producciones y estas cosas.
Bueno, y ahora pasem a una altra sèrie que al final la vas veure o no?
No, porque me estoy esperando a aquesta temporada. Foster.
Te lo juro que a veces le daría con el micrófono en la cabeza.
A veure,
pero le voy a perdonar porque todas las críticas dicen que esta cuarta temporada de True Detective es incluso mejor que la primera.
Con que la primera no vaig poder.
Mira, True Detective.
You're a bad man. World needs bad men. We keep the other bad men from the door. Well, you don't pick your parents and you don't pick your partner.
Es que tenim a l'Helena que s'està desmaiant.
Te lo juro, un calor que tengo hoy. O sea, yo la primera temporada de True Detective confieso que la he visto 3 veces.
La primera.
A mí me removía la pancha.
Todo.
O sigui...
Bueno, claro, es que es True Detective, hija. Es decir, aquí no estamos para bromas.
Pero un momento, ¿amb la cuarta em passarà el mateix?
Con la cuarta no sé cómo será la cosa de intensita, pero desde luego tenemos... En la primera teníamos un actor oscarizado. En la tercera también. En la primera teníamos a Matthew McConaughey, que tiene un Oscar por Dallas Buyers Club. En la tercera tenemos a Mahershala Ali, que tiene un Oscar por Moonlight. Y en la cuarta tenemos a Jodie Foster.
Canté més d'un.
Tiene dos.
El Silencio
y Taxi Drive.
Acusados no.
Cierto, tiene tres. No, nominación de Taxi Driver, tiene Acusados y El Silencio de los Corderos. Tiene dos. Con lo cual, tenemos aquí una serie, True Detective, un thriller muy sobrenatural, porque es lo que tiene True Detective, muy mal rollero, al menos las tres primeras.
Sí,
yo es que me muero de las ganas, 15 de enero, o sea, ya.
Muy mal rollero, yo me muero de las ganas. Aquest és el titular.
Va, venga, que está seguro que te mola porque la has visto.
A ver, quina serà.
I give consent to sever my memories between my work life... and my personal life. I acknowledge that
one. I te convencí con Severance, ¿eh?
Sí. Es que el punt de partida és meravellós, ¿no?
És muy guay. És muy guay. Aunque yo no me gustaría irme a casa y no recordar
no,
que es que soy.
A mí Christopher Walken m'ha fet por sempre. ¿Té un punt?
Tiene un puntito, a ver, yo lo puedo entender. Tiene una cara un poco inquietante, Christopher Walken, que recordemos es uno de los protagonistas de la serie y que tiene un Oscar por El Cazador, que es otra película que... de la marinera, acordaros de esa ruleta rusa con Robert De Niro. Su personaje de Severance es un poco más del palo científico loco, que tiene como una especie como que le hace tilín otro de los trabajadores de Lumon. Y es maravillosa, Severance. Es una ciencia ficción, no sé, es que ni siquiera es ciencia ficción. Y tenemos a Patricia Arquette, que también tiene un Oscar por Boyhood. O sea que no está mal.
Es un experiment. O sigui, has d'estar predisposada a mirar aquesta sèrie d'un ritme... tranquil, no? Que estàs expectant a veure què és el que passarà, però que et tenen hipnotitzada amb aquell ball de números que va caient, és com un Tetris a càmera lenta.
No, y luego con los personajes, porque como los personajes con dos atuendos, porque no tienen más, son capaces de transmitir cosas completamente diferentes. Es la típica serie que te obliga a pensar, lo cual está muy bien, porque últimamente
cierta
televisión no te invita a pensar.
Severance.
O sea, pa'lante.
On la podem veure, el Severance?
Apple TV Plus.
I ara ella. És que...
Què más?
Aquesta l'he vist dos cops.
Dos?
Que és estrany. Sí.
Tiene pendientes 400. 200 i ve
dos. Però aquesta és mereixedora de repetició.
I d'Oscar, Kate Winslet, a Mare of, ara si ho dic bé, Easttown.
I want to thank everyone for joining us to celebrate the proudest moment in Easttown sports history. And finally, Miss Lady Hawk herself.
A ver, Kate Winslet, que Kate Winslet ha hecho dos series, ha hecho Mildred Pierce, que no está mal, es una serie, pero bueno, a mí me resulta un poco más aburrida, más ñoña, con Mare of Easttown, que recordemos nos pilló en pandemia, un personaje femenino fuerte, herido por la vida, vapuleado por todo el mundo, en el que sale la mujer de 40 y largos, como una mujer de 40 y largos y sin ningún problema, y maravillosa y estupenda. Ahora que veo lo de la mujer de 40 y largos, maravillosa y estupenda, te voy a dar una gran alegría, Olga.
¿Qué
Vallejo,
es?
Y es que Carrie Coon va a ser protagonista en Wild Lotus 3.
No me puedo creer.
Me encanta dar buenas noticias.
Ay, muchas gracias.
¿Qué se sabe más de Wild Lotus 3?
Poco más. Se sabe que va a estar Carrie Coon. Pues sabía que era una noticia que iba... Ya está. Podría ser solo ella. ¿Sí? Ya tendríamos una tercera temporada. Y hablan de que puede ser una precuela, o sea, que podría incluso volver a salir
el
Murray Bartlett y la amiga del chinchín.
Sí.
Amiga del chinchín. Sí, sí, bueno, ¿qué vamos a decir de Mare of Easttown? Una historia absolutamente maravillosa, un thriller tremendo y una historia
está
personal.
Está molt bé, la història, els personatges.
Todo está fantástico.
I com et lliga a tot, a la trama en si, no?, del que està passant en aquell poble i a cadascun dels personatges.
Y ojo, vamos con la última, y si mi memoria no me falla, yo diría que esta, a pesar de la sangre que hay, yo diría que Olga Vallejo la ha visto.
Crec que... No, la visella.
Staircase.
I can vividly remember finding Kathleen.
911, where's your emergency?
My wife's had an accident. She's still breathing.
What kind of accident?
A ver,
jo no em vaig atrevir.
Jo et vaig fer cas.
I què?
Elena.
I què?
Jo et vaig fer cas.
I te diu mal rotllo.
Sí. I va acabar la sèrie i dic, jo necessito saber més sobre aquest cas.
I t'he vist el documental.
I m'he vist el documental. I però és que necessitava saber més, encara més.
I què?
I
vas desplaçar als Estats Units.
Vaig anar cap allà i vaig dir... És que...
La realitat supera la ficció sempre.
Sí. I jo tot el que faci ell...
Es que Colin Firth es maravilla. Aparte, si has visto el documental, te das cuenta de no solo el ejercicio vocal que hace, sino el ejercicio físico, sí, de cómo las expresiones, la cara, los gestos son literalmente los movimientos que el protagonista real del caso de The Staircase, que para quien no lo sepa, es una serie de HBO que adapta un caso real que ocurrió en Estados Unidos a principios de 2000, en el que una mujer apareció muerta en las escaleras de su casa, en las escaleras que comunicaban la cocina con la planta superior, unas escaleras muy empinadas, llena de sangre, con un montón de golpes en la cabeza. El marido argumenta...
Familia perfecta,
casados en segundas nupcias, pero muy bien avenidos, incluso con los hijos viviendo juntos. Y el marido argumenta que se ha caído por las escaleras y ahí hay una batalla, hay un juicio mediático muy bestia hacia este tío, que aparte luego se descubre pues que tenía unas orientaciones más allá de lo
convencional.
De lo convencional, y que le sacaron mierda por todas las esquinas. Es un caso muy complejo que yo creo que habla de lo mejor y de lo peor de los seres humanos. El documental es sensacional. Lo que hace Colin Firth con el personaje es absolutamente maravilloso. También te digo, hay que tener un poco de estómago porque hay escenas muy duras en la serie. Hay duras escenas muy duras en la serie.
Yo no me he atrevido.
Bueno, mujer, puedes cerrar los ojos.
No, pero la puedes ver ahora, ¿eh?
Sí.
Bueno. Sí. Bueno, ¿sí?
¿No he visto Twin Peaks?
Bueno, es que Twin Peaks... Twin Peaks...
No hay nada sobrenatural en Twin Peaks, es decir, es...
Però genera molta tensió.
Eso sí,
però... Jo la vaig començar a veure...
La vida genera tensió, Olga Vallejo.
Ja ho sé, és que en tinc massa, ja, de tensió.
Fins on vas arribar amb la Laura Parker?
Palmer. A Palmer.
No et sabria dir, uns quants...
Ho vas deixar...
Ho vaig deixar a Dora. Era allò que feien per la nit.
Però entonces en Big Little Lies, quan a Nicole Kidman le dan bien, tu també lo viste.
Això sí ho vaig veure. Això, hi ha vegades que no...
O sea, Nicole Kidman te da absolutamente igual.
No, perquè més... No, tinc cert apreci per la Nicole Kidman. Bueno, que només la reconec per la veu.
Oi, picadito, eh?
Sí, i hem arribat perfecte. Mira, hi ha un quadrat en el punt de les 5. Gràcies, Elena.
Habría hablado mucho más de True Detective y de Staircase y de Urgencias y de...
Clar, clar. Bueno, ja en parlarem, que ja estaven apropant els...
Sky Showtime, o sea, acordaos, Yellowstone. En Netflix.
Vinga, ja ho tenim. Va, que arribem al punt de les 5 i tornem encara a la fabricació pròpia.